Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 12 de desembre de 2025. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12, menys dos minuts, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem en nom de tot l'equip que tenim desplegat i a punt, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Com cada matí, intentem estar molt i molt ben acompanyats i acostar-vos d'aquesta manera al Penedès amb majúscules, alt i baix. Aquest matí de divendres començarà amb la meteo, amb la informació meteorològica pel cap de setmana a càrrec del Marc Paredes, d'aquí uns instants. I tot seguit els esports, una prèvia dels partits més interessants en clau Penedès d'aquest cap de setmana i una entrevista avui per presentar la cursa de Nadal de Sant Sadurní, que enguany serà solidària. A 2:15, 5 minuts per posar-nos al dia, per actualitzar-nos, per saber com es lleva aquest divendres el flaix informatiu. Després d'aquesta primera cita informativa, roda d'alcaldes, avui compartirem aquesta estona de conversa amb el batlle de Subirats, amb Jaume Domènech. Seguirem en política, tot obrint la segona hora, a les 10:06, perquè escoltarem els portaveus dels quatre grups municipals d'Olèrdola, PSC, Esquerra, Impulsem i Alternativa per Olèrdola, tot valorant el pressupost municipal pel 2026, aprovat la setmana passada. A 11:15, de nou, cita amb l'actualitat per saber què passa aquest divendres a les nostres dues comarques. És el segon flaix d'avui. A 11:15, agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana, com cada divendres. Avui són aquestes. Fira de Santa Llúcia, a l'Arbós, que se celebra dissabte i diumenge. En parlarem amb la regidora de Cultura, amb la Sònia Magraner. I també us volem parlar de Fam de Llibertat, una lectura teatralitzada que tindrà lloc avui i diumenge a Vilafranca, a càrrec del col·lectiu El Visitant. És una mirada sobre la Segona República i la Guerra Civil a la capital de l'Alt Penedès. Ens acompanyaran dos integrants d'aquest col·lectiu, el Lluís Laguna i el Manel Güell. I a partir de les 11:06 ens submergim en històries que podrem descobrir a partir d'avui a la gran pantalla. El Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens portarà les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. A 11:45, de nou els serveis informatius ens expliquen com va acabant aquest matí de divendres i què es cou pel cap de setmana a l'últim flaix informatiu d'avui. I els divendres acabem amb Territori Penedès, divulgant el patrimoni de les nostres comarques. Avui coneixerem la història que amaga la capella del Sant Sepulcre, amb Josep Anton Pérez i Cristina Giné. Així sonarà el Penedès en xarxa aquest divendres 12 de desembre.
El temps.
Com cada cada divendres, el Marc Paredes ens porta les claus de la meteo d'aquest cap de setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest cap de setmana i ho fem amb canvis a la vista després d'aquesta monotonia anticiclònica que ens ha portat unes temperatures francament elevades, bastant superiors pel que tocaria per l'època de l'any i amb el domini majoritari total del sol, anuncien canvis. De moment, aquest divendres no, ens llevem amb el domini majoritari del sol, amb temps estable, temperatures al matí que són fresques, no fredes, com els darrers dies, i al migdia que es presenta bastant suau, tot i que avui les màximes tendiran a baixar i no superarem aquests 16 o 17 graus. Per tant, ens quedarem entorn a aquests 14, 15, les més altes. De cara a demà mantindrem la mateixa sintonia, temps encara estable, marcat per el domini parcial o total del sol. Potser a la tarda no descartem la possibilitat d'algun plogim en punts del Baix Penedès, Camp de Tarragona, difícilment. De fet, si acaba plovent serà molt poca cosa, perquè el sol encara lluirà bastant a molts punts del país, en especial cap al Pirineu, i cap a la franja litoral prelitoral tindrem més núvols amb el permís d'algunes precipitacions en punts del Camp de Tarragona. Diumenge serà un dia d'impàs, amb unes temperatures que ja baixaran més, però encara amb força estones de sol, i serà dilluns i dimarts quan haurem d'estar pendents d'una línia frontal que podria portar precipitacions bastant generals i veurem si generoses en força punts de Catalunya, i això també vindrà acompanyat amb una baixada de la temperatura. Notarem que les temperatures es normalitzaran, no arribarem als valors tan baixos com sí que vam tenir en alguns dies del mes de novembre, però les temperatures es normalitzaran per l'època i deixarem enrere aquest ambient estable, primaveral i amb unes temperatures que aquests dies són bastant superiors a les que tocaria. Això és tot, bon cap de setmana i agafar el paraigües per de cara a la setmana vinent.
Els esports. Després del pont de la Puríssima, l'activitat esportiva que va aturar-se dies enrere torna aquest cap de setmana. És per això que de la mà del nostre company Miquel Cuenca fem una prèvia dels enfrontaments més destacats. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem parlant d'hoquei patins. Jornada 12 de l'Hockey Lliga. Pel que fa als equips penedesencs, aquest dissabte, 14:45, el Calafell rep el Xum Maçanet. Els del Baix Penedès són quarts classificats i els visitants penúltims. Diumenge, a les 16:50, Noia Voltregà, els de Sant Sadurní, setens, volen tornar a la senda de la victòria després de perdre a Igualada el passat cap de setmana. El Voltregà, per la seva banda, és sisè a tan sols 2 punts. Pel que fa a l'Hockey Lliga Plata, tenim jornada 8 de la competició. Dissabte, 16:45, Vendrell Club Patí Congrés, i el diumenge, 12:45 del migdia, Barça Atlètic Patí Vilafranca. Els del Baix Penedès són vuitens, el Patí Vilafranca tercer classificat. En futbol, jornada 12 de la Lliga Elit. Dissabte, 16:45, Castelldefels, sisè classificat, Futbol Club Vilafranca, 12è classificat, fora ja el Degà Penedesenc del descens. I en l'entrevista d'avui als esports d'aquest divendres 12 de desembre parlem amb els membres del grup esportiu Sant Sassua i la cursa de Nadal de Sant Sadurní, que enguany té una vessant solidària. El proper 21 de desembre, diumenge, té lloc la cursa de Nadal de Sant Sadurní, una cursa que aquest any té una vessant solidària, una vessant emotiva dins del propi club esportiu que organitza aquesta carrera, el Club Sant Sassua. Avui als estudis de ràdio Sant Sadurní tenim en primer lloc el Carlos Carmona, ell és president del Club Esportiu Sant Sassua. Bon dia, Carlos.
Què tal? Bon dia, Miquel.
Una carrera, comentàvem, el dia 21 de desembre, i de moment les inscripcions van genial, podríem dir.
Diguem que ja no queden inscripcions. Realment estem sorpresos, superfeliços a nivell organització, de l'èxit aconseguit, 1.900 participants i realment sorpresos i molt feliços a la vegada.
Quantes inscripcions hi havien disponibles?
Eren total... 1.800, 1.850 i bueno, vam haver d'anar a córrer cuita per tancar perquè se'ns escapava el límit. Sí, sí.
Moltes inscripcions i molt positiu, sobretot per la vessant solidària que heu volgut portar enguany a la cursa de Nadal d'aquest 2025, que es dedica a la Paula Baquedano, filla d'una família del club que ens va deixar aquest any. Avui tenim aquí també als estudis el seu pare, el Germán. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica la Paula ens va deixar aquest any. La Paula patia un trastorn límit de la personalitat. Enguany es destina un euro d'aquestes inscripcions a poder investigar més sobre aquest trastorn. Però en primer lloc m'agradaria preguntar-te com et vas assabentar que el club, o què us va semblar a la família, perquè tant tu com la teva dona formeu part del club de Canguany, volien dedicar aquesta cursa a la vostra filla.
Bueno, ens lo van comunicar, ens van dir si ens semblaria bé, doncs, que fos el primer any amb aquesta finalitat solidària. I bueno, nosaltres ho vam parlar i vam dir de seguida que ens semblava bé. Paula ja no hi és amb nosaltres, però nosaltres volem continuar lluitant, volem continuar donant veu amb aquest trastorn, i bueno, i aquesta, el club ens ha ofert aquesta oportunitat per fer-lo.
També tenim, en aquest cas, a les vies telefòniques el Jordi Gusi, ell és tresorer. Comentàvem que no sols és una qüestió que pugui anar cap a la família, sinó també a tot el club. Jordi, en aquest sentit, aquesta vessant solidària també és una cosa emotiva, una cosa que implica a tot el grup i a tot el club esportiu.
Sí, en primer lloc, gràcies per donar-nos l'oportunitat de parlar. Efectivament, tenim una persona molt apreciada, no? Una parella molt apreciada del club, que ens va interpel·lar en el sentit de dir volem comprometre'ns amb la seva filla, que avui no hi és, però que ha deixat un llegat, i que el que volem és aconseguir recursos per poder dedicar-los a una entitat que investigui en relació al trastorn límit de la personalitat. I bàsicament és també, som un club que teníem clar que tot allò que té a veure amb la salut mental i els joves en aquests moments és un tema cabdal. És un tema molt actual i és un tema que com a CUP ens volíem implicar en aquest repte que suposa per a nosaltres la societat estar vivint en aquest límit entre el viure i el no viure.
Comentàvem, Germán, el trastorn límit de la personalitat és una realitat que afecta moltes famílies, en el teu cas, i el que tu vulguis comentar, òbviament, com afecta el nucli familiar o com ha afectat aquest trastorn?
Bueno, la veritat és que el trastorn límit de la personalitat, el TLP, és un trastorn que podríem dir que és un trastorn molt cruel amb les persones que el pateixen, i molt cruel per la família i per l'entorn. És molt complex i al final és molt difícil portar-lo i molt difícil...
És complicat. Bueno, hem viscut jo, el Germán i la Beatriz, hem viscut durant tots aquests anys, últims anys, una miqueta la malaltia, entre cometes, de prop, i bueno, coneixem molt una miqueta l'impacte que té a nivell familiar, a nivell social, i bueno, ells sempre han estat lluitant, sempre han estat al costat de la seva filla, i bueno, ara el que volen i el que volem tots és recolzar-los i donar molt suport a aquesta malaltia, que a part de la donació, Germán va cap a FITMAC, no? Que és una fundació que dona recolzament a malalties mentals.
Sí, correcte. Tota aportació anirà a FITMAC, que és una fundació per a la investigació, que està dins de la Fundació de Germanes Hospitalàries, i aquesta fundació només fan investigació de salut mental. De fet, ja han estat fent alguns estudis i algunes publicacions que són prou interessants sobre el TLP. Ells ja han vist que n'hi ha una zona del cervell, una reducció en una zona del cervell, que és la zona de la connexió social, que ens permet, doncs, bueno, atindre la capacitat i l'habilitat per relacionar-se amb la gent. I ells ja s'han adonat que en noies joves, amb TLP, doncs aquesta part del cervell té una reducció important. Estan utilitzant tècniques avançades de neuroimatges, com són les ressonàncies, I bueno, i s'està veient doncs, que és molt important que veritablement s'està veient alguna cosa diferent amb les persones amb aquest trastorn. Perquè veritablement no hi ha una causa que determini o que pensin que és la causa per tindre el TLP.
És una malaltia que, en certa manera, requereix moltíssima investigació perquè com a malaltia mental, entre cometes, pues està una miqueta a l'ombra, no?, d'altres malalties.
Ara fa pocs anys que ha sortit el tema de la salut mental, però clar, no sé si noteu que veritablement falten recursos necessaris per tal de poder treballar en aquest sentit.
Falten molts recursos. De fet, jo diria que són pràcticament nuls. Per lo que requereix total, ja no el TLP, sinó qualsevol trastorn de salut mental. És a dir, es parla molt, podríem fins i tot dir que la salut mental està de moda, però no s'està fent ni molt menys una enèsima part de lo que s'hauria de fer. La salut, la sanitat pública no està preparada per casos de salut mental, ni molt menys. No n'hi ha recursos, ni hi ha... De fet, n'hi ha molt que es parla molt, que es fa molt, però a l'hora de la veritat no es fa pràcticament res. Podria dir que nosaltres ens hem trobat abandonats durant tots aquests anys. I al final o comences a mirar d'intentar per privat, si t'ho pots permetre, o si acabes... tenint els recursos o malament.
Aquí anava a anar durant aquest procés amb la Paula, vosaltres us heu trobat abandonats per l'administració pública, m'acabes de comentar, havent de recórrer a nivell econòmic al sector privat que potser tampoc té els recursos necessaris.
Bueno, al final també aquests trastorns també són molt complexos. Al final, en el cas del TLP, és principalment podria ser que és la gestió de les emocions, no? I això és molt complicat. Afecta com una persona se sent amb si mateixa, com se sent amb els altres, i bueno, és patir una inestabilitat emocional, una impulsivitat, una dificultat en relacionar-se amb les altres persones, i tot això... al final requereix que tu siguis capaç de poder-te autogestionar. Amb un TLP no hi ha una medicació que diguis amb aquesta medicació doncs, estàs bé, com pot passar amb altres trastorns també de salut mental. Aquí ets tu el que tens que saber gestionar i és molt complicat, és molt complicat.
Germán, m'has comentat que és el primer cop que parles del tema, potser en aquest cas a un mitjà de comunicació. M'agradaria agrair que estiguessis aquí per parlar, i entenc perquè deixi de ser un tema tabú, que es pugui parlar per tal de posar fil a l'agulla.
Sí, correcte.
Sí, jo penso que l'objectiu principal nostre com a club és donar veu, que deixi de ser tabú i que sigui un canal de comunicació. I també volia aprofitar que l'objectiu, a part, és col·laborar, no?, amb l'objectiu solidari, i que, a part de l'aportació solidària que fa la gent de manera voluntària a l'inscriure's, el club aportarà un euro, i que estan obertes els canals d'aportació solidària, és a dir, que dintre del que és cursa de Nadal, a Instagram poden accedir, hi ha una compte per poder fer una aportació solidària que es justificarà en el seu moment.
D'altra banda, també m'agradaria comentar-vos el tema de l'esport, una eina molt important i molt solidària que desperta emocions i sentiments. En aquest cas, el dia 21 entenc que serà un dia emotiu, però un dia que segurament també gaudireu tots junts amb el club, recolzant-vos entre tots.
Sí, això és evident. Nosaltres, igualment aquest any, encara que d'una manera involuntària acabarem sent protagonistes, també participarem, estarem com cada any hem fet estan de voluntaris tot el cap de setmana. I sí, serà un dia per nosaltres molt especial. També és veritat que tampoc era la nostra intenció, tampoc no volíem, i és així, que al final acabés sent el que, bueno, lo que està sent, que és un homenatge a Paula, no? Ens semblava molt bé el tema solidari, el tema de poder ficar el nostre granet de sorra, no?, en la investigació amb el TLP, però sense voler, doncs això s'ha convertit, doncs això, en un homenatge que bueno, fa que en algun moment tinguem sentiments contradictoris, però bueno, que ho gestionarem de la millor manera que podem.
Sens dubte, aquest any, si em permeteu, la cursa Nadal serà encara molt més important que cap edició, no?, per aquest motiu principalment. I tot el club, tots els socis, en torn a 270, 280 socis, tots implicadíssims en que sigui solidària, en col·laborar, i bueno, en com cada any que sigui, que torni a ser un èxit.
Arribem a la recta final. Jordi, no sé si encara segueixes amb nosaltres, si també vols dir la teva, aprofitant aquest minut que ens queda per parlar d'aquesta cursa de Nadal.
No, jo crec que ho hem dit. És a dir, volem... Ha de ser un homenatge a la Paula. Volem donar veu a aquest repte que suposa el trastorn límit de la personalitat i també ajudar a trobar recursos per a la investigació. El dia de la cursa serà un dia festiu, a l'hora d'homenatge, i el club es vol significar no només com una activitat esportiva, sinó també com una activitat comunitària i de compromís social amb el poble i els reptes socials que ens envolten.
Doncs moltes gràcies, Germán, Carlos i Jordi, per acompanyar-nos en els estudis, per parlar de la cursa, per parlar també, en aquest cas, de la Paula, del trastorn també límit de la personalitat, i esperem que la cursa d'aquest dia 21 de desembre, a part d'un homenatge, sigui sobretot i molt important un dia en família de tot el Club Esportiu Sant Sassuà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu.
Amb Que bonic de la Ludwig Bang arribarem al flaix de notícies de 9:45.
Que bonic és quan dius el meu nom, ni ràpid ni lent, ni no sé com, però tan diferent de com el diu tothom. I que bonic és tot el que m'expliques del que vas fent per aquí, de com ocupes els teus dies o sobre aquelles tonteries que ens fan riure tu. Deixar-te de mirar fins que no aconseguim deixar-nos anar la mà. I que bonic és quan dius bona nit agafant-me encara d'un dit, pensant en tot el que pensem que no ens hem dit.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, primer flash informatiu del matí, al punt de 9:45, per explicar-vos, iniciem aquest flash explicant-vos que els castellers de Vilafranca fan un pas endavant, que el Figuerot ampliarà espais amb la compra de l'antic Bacus. Els castellers de Vilafranca han celebrat aquest dijous 11 de desembre una multitudinària assemblea general extraordinària en què han aprovat per unanimitat la proposta d'adquisició de nous béns patrimonials. Es tracta del local situat al carrer General Prim número 13, conegut popularment com l'antic Bacus, que es troba just al costat de Cal Figuerot, la seu social de la Colla. El president de l'entitat, Ernest Gallard, ha exposat que aquesta adquisició respon a les creixents necessitats d'espai derivades del creixement constant de la Colla en nombre de castellers, activitat social i projecció institucional. Entre les mancances detectades destaquen espais propis per la canalla, un arxiu adequat per conservar la documentació històrica, magatzems per a material social i logístic, un gimnàs per impulsar el projecte Aris i la preparació física, sales de reunions i polivalents per l'activitat interna i externa, així com l'ampliació de l'espai museístic i visitable. El local, amb una superfície útil de 442,80 metres quadrats, permet donar resposta a totes aquestes necessitats. L'avantprojecte preveu la creació de nous espais per la canalla, sales polivalents, ampliació de lavabos i vestidors, gimnàs, arxiu i magatzems. Ernest Gallard ha remarcat que aquesta ampliació patrimonial és la més important des de la compra de la nau l'any 1998 i que, igual que la reforma de Cal Figuerot el 2016, marcarà un abans i un després en la trajectòria de la Colla. El sector de la restauració viu una bona campanya de Nadal amb àpats d'empresa que cada cop s'avancen més per assegurar disponibilitat. Encara falten uns dies per Nadal, però els restaurants ja ho tenen pràcticament tot ple des de fa setmanes, sobretot pels divendres a la nit, però també per alguns migdies. I és que les empreses estan avançant els tradicionals sopars i dinars de Nadal per assegurar el lloc al restaurant escollit. Tot plegat fa que molts locals tinguin l'agenda completa des de mitjans de novembre. Més sopars, més d'hora i amb menys llocs disponibles. Aquest seria el resum del que significa signifiquen els dinars i els suports empresarials per Nadal aquest any. Les empreses volen assegurar-se una taula i, per tant, la tendència és començar a fer aquests sopars cada vegada més d'hora i avançar, doncs, en certa manera, les festes de Nadal. Els restauradors també parlen d'un increment notable de reserves d'última hora a les que no han pogut donar lloc i això ha obligat molts clients a adaptar horaris, buscar alternatives o fins i tot moure el sopar a un dia entre setmana. La Real representa diumenge Santa Margarida i els monjos abans que arribi l'Alemany. Aquest diumenge a les 7 de la tarda el grup de teatre La Real de Sant Miquel d'Olèrdola representarà a la Margaridoia dels monjos l'obra Abans que arribi l'Alemany dins de la 30a roda de teatre de l'Alt Penedès. Aquesta obra de Marta Barceló mostra la vivència de la Júlia, una dona d'uns 60 i tants anys que acaba de ser diagnosticada amb la malaltia d'Alzheimer. La imminència del desenvolupament de la malaltia, així com les reaccions de la seva família i coneguts, la conduiran a prendre decisions immediates per tal de viure plenament el temps que li resta de vida. Tal i com assenyala la sinopsi de l'obra, Abans que arribi l'Alemany demostra que fins i tot els temes més seriosos i difícils es poden tractar amb ironia i humor sense oblidar el respecte i la sensibilitat que es mereixen. I Calafell proposa regalar teatre aquest Nadal. El Teatre Joan Colet treu a la venda alguns esdeveniments de la temporada d'hivern. Cultura de l'Ajuntament de Calafell proposa regalar teatre aquest Nadal. Amb aquest motiu, el Teatre Joan Colet ha tret a la venda localitats per a alguns esdeveniments de la temporada d'hivern que començarà al gener. El primer espectacle proposat és el de la Festa Major de la Candelera. Serà l'1 de febrer a les 7 de la tarda. A l'escenari del Joan Colet hi pujarà l'obra MAM, Modern Art Modern, a càrrec de la companyia Copy Right. Serà interpretada per Lourdes Domènech, Gerard Domènech i David Ferrer amb direcció de Carles Vigorra i Toni Albà. I el segon espectacle ofert ho serà amb motiu de la campanya Cap Butaca Buida. Serà el 21 de març a 9:45 de la nit amb el drama Loca, escrit, dirigit i interpretat per Mariona Esplugues.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cada 15 dies al magazín tenim roda d'alcaldes. Avui tot conversant amb Jaume Domènech, alcalde de Subirats. Amb ell ja hi és el Miquel Cuenca.
Iniciem aquest espai de conversa amb els diferents alcaldes de les nostres comarques. Avui, des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, qui ens acompanya és l'alcalde de Subirats, en Jaume Domènech, per tal de parlar de projectes en curs, també que s'han tirat endavant recentment, i per comentar també com està anant aquest mandat. Primer de tot, li donem el bon dia. Jaume, què tal?
Hola, bon dia.
Com comentàvem, parlarem d'aquests projectes que s'estan tirant endavant, també d'actes i esdeveniments que han tingut lloc recentment al municipi, però abans, ja ho vam comentar en l'anterior roda d'alcaldes que vam tenir amb l'alcalde de Sant Quintí, seria fer una valoració d'aquests dos anys primers de mandat, hem arribat a la meitat, seria una mica comentar què s'ha tirat endavant, què es pensa tirar endavant, o fer una valoració com a alcalde d'aquests dos anys.
Bé, gràcies per convidar-me, primer de tot. Bé, aquests dos anys, pensa que nosaltres som un equip de govern nou, que veníem amb una coalició amb la CUP, Esquerra i la CUP, i aquests dos anys han sigut intensos, potents, diguéssim, a nivell d'adaptació i d'intentar tirar endavant tots els projectes. Tenim, ara mateix vam fer un pla d'acció municipal on ens vam marcar tota una sèrie d'accions per poder desenvolupar en el mandat. Ara, crec que ho he mirat aquest matí, estem a prop del 40%, em sembla que estem un 37-38%, per tant, si seguíssim amb aquesta línia, podríem plantar-nos a final de mandat amb un 75-80% de les accions fetes, per tant, un mínim de 3 de cada 4 que ens han plantejat. Per això, per aquí, nosaltres estaríem satisfets i, per tant, seria una molt bona notícia pel municipi, perquè vol dir que s'ha pogut tirar endavant la majoria de les coses que ens havíem proposat. Hi havia tres coses claus, per mi, a nivell de mandat a tirar endavant o, com a mínim, encarrilar. Un era el tema d'arreglar el tema de l'aigua. Teníem que renovar el pou dels Casots perquè ja no estava operatiu, i hi havia tot un projecte per fer un segon pou i poder garantir l'abastiment d'aigua a tots Subirats. No només vam haver de fer un pou, sinó que vam haver de fer dos, perquè en el primer no vam trobar aigua, i actualment està a punt ja d'acabar-se l'obra i hem pogut trobar aigua i, per tant, hem assegurat tota l'aigua per els propers mínim 30 anys del municipi. L'altre tema important era implantar el sistema porta a porta. Era una promesa electoral que portàvem també i teníem molt clar, en aquest cas tots els grups municipals. I també es va poder fer el contracte, es va poder licitar, i el 3 de novembre hem començat amb la implantació de porta a porta, que després en parlarem més tranquil·lament. I l'últim era encarrilar una mica els projectes d'urbanització de Casablanca Sud. Vam fer un estudi durant el primer any de la Diputació on ens van dir que s'havia de fer el projecte de reparcel·lació nou i un projecte d'urbanització unitari de tota la urbanització, perquè és l'única urbanització que no tenim recepcionada a dia d'avui. Llavors, aquests projectes els licitarem ara a finals d'aquest any i estaran més o menys un any en la redacció dels projectes, però entenem que abans del 2017 estaran a punt també per... Bueno, eren els tres grans objectius de mandat.
Si vols, i si et sembla, parlem ara, com comentaves, d'aquest nou sistema porta a porta que heu instaurat al municipi, perquè també a la gent li quedi clar, no té res a veure amb el nou sistema que la Mancomunitat està implantant als altres diferents municipis, que ha sigut una cosa de l'Ajuntament que ha volgut tirar per compte propi.
Sí, en aquest cas ja anàvem amb la idea de licitar-ho a part de la Mancomunitat. Per X motius, l'anterior equip de govern ja anava en aquesta línia, va encarregar un estudi per poder-ho licitar a part. Nosaltres ens va semblar bé aquesta proposta i la vam continuar i ho vam fer a part. Sí que és cert que ara actualment hi ha dos sistemes que són el porta-a-porta i els contenidors intel·ligents. Nosaltres vam apostar pel porta-a-porta des del principi. La Mancomunitat, la majoria de municipis van optar pel tema de contenidors intel·ligents i des d'aquí ho vam licitar a part, diguéssim. L'empresa adjudicatària la vam saber al juliol, vam començar la campanya informativa durant el mes d'octubre. El setembre va ser per tot el tema de recollida de materials i acopio de material. I a l'octubre vam fer reunions informatives a tots els pobles. Com sabeu, Subirats és molt extens i tenim 15 pobles. Per tant, vam fer 9 reunions informatives xerrades als Ateneus i centres, més punts informatius durant tot el mes d'octubre pels diferents nuclis.
Sistema porta a porta pels nuclis i per les urbanitzacions són àrees tancades de contenidors.
Exacte, exacte. En l'estudi que ens va fer la consultora Coestudi, ens marcava que el millor sistema per sobirats, o el que ells creien més eficient, doncs era això, porta a porta la majoria de nuclis i en les urbanitzacions àrees tancades. Al final es va optar per un sistema de 5 àrees tancades, 3 per les urbanitzacions, més 2 que són d'emergència, una que està a Ordal i l'altra a Canvas.
Un dels objectius que teníeu com a equip de govern amb la implementació d'aquest sistema és tenir una taxa més justa, separar millor o tenir els carrers més nets amb aquest nou sistema. No sé si en aquestes setmanes, recordem que es va implantar el 3 de novembre, per tant ja ha passat un mes, quina és la primera valoració que podríeu fer sobre aquesta implementació del sistema?
Bé, en principi s'ha fet una... A Sobirats han pogut fer una implantació progressiva, és a dir, durant un mes, perquè pràcticament encara queda algun contenidor de recollida selectiva al carrer, han conviscut els dos sistemes. Una mica perquè la implantació fos progressiva, perquè no fos res traumàtic, perquè la gent de cop i volta no es trobés sense contenidors i no tingués encara doncs, els cubells o no tingués la targeta per anar a l'àrea tancada o es trobés amb dificultats. Per tant, com que ha sigut progressiu, doncs hem tingut incidències, evidentment, el primer mes i durant els primers 6 mesos normalment hi ha incidències, però bé, la valoració ha sigut prou positiva, la coordinació amb l'empresa és molt bona i mirem d'anar solucionant tots els ajustos que cal. En principi, del porta a porta dels nuclis està funcionant prou bé, els carrers estan més nets, hi ha punts com, per exemple, el polígon de Can Bas, que hi havia un punt, una àrea de contenidors que sempre estava desbordada, molt bruta, i jo no l'havia vist mai tan neta com ara. Queden encara doncs, els contenidors de vidre fora al carrer, per tant, hi ha algú que encara en segueix tirant algunes bosses al costat del contenidor de vidre o del de l'oli, però bueno, és una qüestió de canvi d'hàbits i, per tant, la gent s'anirà acostumant. Les àrees tancades han començat una mica més tard i tenim que a Casablanca encara s'estan construint, per tant, bueno, doncs, tota aquesta progressivitat arribarà gairebé fins les festes de Nadal i a partir de l'any que ve començarem a tenir dades de la millora suposada en aquesta recollida.
Una de les opcions que dona el sistema porta a porta és aquesta d'una taxa, podríem dir, més justa, no? Que qui més recicla, menys paga. I ara també al municipi de Sobirats us trobeu que la taxa que teniu ara mateix de reciclatge no és la que malauradament marca la Unió Europea.
Sí, a Sobirats partíem d'una recollida selectiva del 37%, la Unió Europea ja està demanant un 55%, era evident que havíem de fer el canvi el més aviat possible. El tema de la taxa justa, és a dir, per poder-la implantar, és absolutament necessari tenir un sistema que on tu puguis comptar les recollides de la gent i, per tant, fins que no tens el sistema porta a porta o amb els contenidors tancats, no pots començar. Amb contenidors oberts és impossible implantar cap taxa justa perquè no saps què recicla cadascú. A partir d'aquí, a partir d'un any, amb totes les dades de tothom, del nombre de recollides, es pot fer un estudi en el següent any per mirar d'implantar una taxa justa, que és cap on anem. Però sí que està clar que no podrà ser abans de 2 anys. Tenim l'experiència de Manlleu, jo he anat amb algunes jornades i l'experiència de Manlleu em va agradar molt. La van implantar al cap de 3 anys, és a dir, tampoc no és fàcil fer-ho abans. Intentarem que si pot ser els 2 anys la farem els 2 anys, però si no, doncs haurà de ser els 3. En allà, el que ha de quedar molt clar també és, diguéssim, és difícil parlar de que la taxa baixarà, perquè fins ara estàvem acostumats a que la taxa era molt baixa, però era perquè assumíem el cost dels ajuntaments. A partir de que Europa ens diu que això s'ha de repercutir en els ciutadans, doncs és evident que les pujades són bastant grans. Bé, el que s'ha de fer és evitar que ens pugi més la brossa, perquè el cànon cada any de rebuig puja més, i el que hem de fer és intentar bueno, pues, que no ens pugi més, si ho fem bé. I, per tant, l'exemple de Manlleu, per exemple, pues, van aconseguir fer una taxa justa, aquest any la comencen a implantar, tenen una part fixa de 216 euros i una variable en funció de la fracció resta i orgànica que treuen, no? En funció de les lectures dels habitatges any. Llavors, qui millor separa paga 206, per tant, és una baixada molt simbòlica, diguéssim, però qui no separa i qui pitjor ho fa és la qui es penalitza i paga 363. Per tant, és aquí on haurem d'anar, però ja et dic, una mica més endavant.
De moment podríem dir que la millora que més s'ha vist són la dels contenidors i les zones més netes. Si vols, ara passem a parlar d'un altre tema recent que també ha tingut lloc aquest mes de novembre, que ha sigut una reunió amb el Departament d'Educació pel tema del mòdul de l'Avern. Per posar en context, aquest estiu, via decret també des de l'Ajuntament, doncs us veu mostrar contraris a que la Generalitat desinstal·lés el desmuntatge d'aquest mòdul que portava molts anys al municipi i que, segons vosaltres, el consistori és una part fonamental de l'escola i també del nucli i del municipi.
Sí, sí, vam tenir una mica de moguda, diguéssim, parlant així més col·loquialment, al final del curs passat, perquè, doncs, bé, hi havia la intenció del departament de retirar el mòdul, perquè, doncs, ells els utilitzen per col·locar-los en altres llocs, i deien que per temes d'espai no el necessitaven, per ràtios d'alumnes. Bé, vam estar batallant, vam haver que inclús fer un decret de prohibició de qualsevol persona que vingués a desballestar el mòdul i vam poder-ho aturar, tot i que va ser bastant intens i no ho vam tenir clar fins a l'últim moment. El que ens vam emplaçar després és a fer reunions a partir de llavors. Vam demanar reunió amb el departament i el passat 11 de novembre vam tenir una reunió molt profitosa. Allà, abans havien vingut el mes de juliol a veure totes les instal·lacions, els responsables del departament, i en allà el que va quedar clar és que hi havia com una anomalia a nivell de normativa, perquè allà també tenim la llar d'infants, i per normativa la llar d'infants i l'escola han d'estar separades, han de tenir una entrada independent, i això sí que el 2006, quan es va inaugurar la llar, sí que ja es va fer i estava adaptat, però amb els anys, pel que sigui, per estructures organitzatives del centre o a nivell pedagògic, doncs va creure convenient, doncs, utilitzar tots els espais tant per la llar com per l'escola. A partir d'aquí, el que se'ns ha dit és que això a nivell de normativa s'ha d'arreglar i ens faran una proposta d'arreglar tot això. I respecte al mòdul, llavors van dir que, com que teníem tant d'interès i havíem mostrat tant d'interès, el que farien seria segregar-lo de l'àmbit educatiu, és a dir, el traurien de l'espai educatiu, i en aquest sentit llavors l'Ajuntament podria comprar-lo o llogar-lo o fer el que cregués convenient perquè acabés sent de l'Ajuntament. Per tant, diguéssim, aquella actitud tancada en banda de que no hi havia res a fer ha canviat totalment, i per tant des d'aquí vull agrair al Departament d'Educació aquest canvi d'actitud. I el que hem de fer ara és buscar aquesta nova organització de l'escola i la llar d'una manera que s'adapti a la normativa un altre cop, i a partir d'aquí llavors trobarem la fórmula per quedar-nos al mòdul, que és l'objectiu, perquè donarà vida al poble, a les entitats, i era una mica l'interès de l'Ajuntament.
El mòdul és continuar-lo fent servir com a part de l'escola, entenc.
Exacte, en el moment que sigui de l'Ajuntament, llavors l'ús que nosaltres li donem ja és un ús, diguéssim, de l'Ajuntament, i nosaltres podem autoritzar que s'hi facin classes, podem autoritzar que hi vagin les gitanes a ballar, que hi vagin la gent gran a fer activitats, és a dir, no hi haurà cap problema en aquest sentit. El que ells no volien és que fos un espai educatiu, i mentre fos un espai educatiu estaven enrocats en què s'havia de treure. Diguéssim, el que han entès és que si el treuen de ser un espai educatiu, doncs no cal treure'l. Que era una miqueta també, els dèiem que estaven incorrent en malbaratament de recursos públics, perquè al final venia a treure aquell mòdul, reparar-lo i posar-lo en un altre lloc, era molt més car que no pas deixar que el compréssim, diguéssim, que era molt més fàcil.
Teniu dates específiques que us hagin donat o és una cosa que portarà el seu temps?
Ens hem emplaçat a una nova reunió a principis d'any i, en principi, abans de final d'aquest curs hauria d'estar llesta la solució perquè nosaltres la puguem implementar de cara al curs que ve.
D'altra banda, ara, si vol, alcalde, parlem de temes més aviat culturals, però no per això no són recents. Fa dos caps de setmana Subirats va viure el seu 20è Tàstal, per tant, aniversari a data concreta, 20 anys. Som territori de vinya i, en aquest cas, una nova edició que va comptar amb 15 cellers, 3 restaurants i també diversos artesans alimentaris.
Sí, molt contents d'una fira molt consolidada que ha fet 20 anys. Des d'aquí honorar tota la gent que el 2005 la va posar en marxa, pues, amb una sabata i una espardenya, que hi va creure, sobretot el Consell de Turisme de llavors, d'aquella època, perquè és una fira molt interessant, diguéssim. Al final tenim un producte de qualitat local molt, de molta qualitat, que hem de posar en valor. És una fira que no pretén grans afluències i massives de gent que se'ns col·lapsi, perquè, com sabeu, Sant Pau d'Ordal és un poble petit i, per tant, tampoc no d'això, però sí que la gent vingui a apreciar el nostre producte local, i no només a nivell de cellers i tal, sinó també a nivell gastronòmic, no? Aquest any el tema que hem tingut és una mica menys d'afluència, perquè aquest any es va fer el 30 de novembre, que és una setmana més tard del que normalment ho fèiem, i ha coincidit amb la Fira de Canyelles, amb la Fira del Gall del Pota Blava, amb la Festa Major d'Hivern de Sant Sadurní i amb l'esmorzar de Covides, que això sí que hi ha algunes altres vegades ja coincidia. Per tant, l'afluència ha sigut una mica més... No hi ha hagut aquells moments d'un a tres que normalment no es podien ni passar. Això no ha passat aquest any. Però bé, més o menys l'assistència han sigut unes 1.500 persones entre les activitats de matí i tarda. Aquest any, a més, per celebrar els 20 anys, vam voler fer un concert a la tarda amb el grup La Fresca, que també va funcionar prou bé, tot i ser 30 de novembre i la gent amb jaqueta, evidentment. Però estem molt contents. El Tas Guiat ens va venir la Marta Clot, que va ser la que ens va inaugurar la fira, que és una creadora de continguts i sommelier de Granollers. Van participar 39 persones, mai havíem tingut un Tas Guiat amb tanta gent, i venia gent de Mataró, de Sant Andreu de la Barca, de Barcelona, Sant Cugat, de Cubelles, Mediona, Sant Sadurní, evidentment, Guardiola, Castellbí, Sant Jaume els Domenys i també de Subirats.
Durant aquests anys, pel que estic veient, és que també molts ajuntaments, molts d'aquests esdeveniments van ja tirant cap a aquest aspecte, no?, de les xarxes socials. Hem parlat de la que ha sigut, podríem dir, no?, la pregonera d'aquesta edició, i també d'aquest tasti de l'enoturisme.
Sí, al final ens hem d'adaptar als nous temps. I una altra novetat important que també vam creure convenient fer aquest any era fer la inauguració a la plaça. És a dir, fins a les 19 edicions s'havia fet a l'Ajuntament, en una sala de l'Ajuntament, on doncs, bueno, era una rebuda més institucional i també hi havia municipis antigament convidats, hi havia altres alcaldes que també feien la inauguració. I em creu convenient portar-la a la plaça, és a dir, a la plaça, amb la megafonia, de manera que tots els expositors també puguin sentir el pregó o la inauguració, i portar gent mediàtica, doncs creiem i creiem que és la manera de donar-ne una difusió també diferent a la fira. I al final tots els canvis són a fi de bé, diguéssim.
Estem arribant als últims minuts d'aquesta entrevista. Permeti'm, alcalde, aprofundir en un altre tema important, ordenances fiscals del 2026. Quina és la situació actual a Subirats?
Bé, les ordenances estan aprovades inicialment, ara estan en període de delegacions, que acaba d'aquí molt poc, i s'hauran d'aprovar definitivament segurament el 17 de desembre, en el ple que tindrem extraordinari. Aquest any les novetats així més grans són un increment general del 2,5% en la majoria d'impostos, taxes i preus públics. És l'equivalent més o menys a l'IPC, a l'estimació que hi haurà de l'IPC, que es preveu que pujarà un 2,5%. En aquest sentit, sí que ja l'any passat vam començar amb un IBI diferenciat per les indústries, el sector de l'oci i restauració, que també doncs, bueno, pagaven el mateix que l'IBI residencial, i vam creure convenient que les empreses, en aquest cas, s'impliquessin més en els impostos de Subirats, i aquest any doncs, els industrials hem apujat a l'IBI un 20% respecte als residencials. Estem parlant d'indústries amb un valor que superior a 580.000 euros. Per tant, diguéssim que són els que tenen més àmbit i més superfície. A partir d'aquí hem hagut de pujar la taxa de residus també un 23%. Com sabeu, tots els ajuntaments s'han hagut d'adaptar en aquest sentit. I bé, l'any passat la vam pujar un 15%, aquest any l'hem hagut de pujar un 23%. És pràcticament obligatori per llei, perquè no hi ha manera de poder baixar aquesta taxa. I l'altra novetat important és que, degut a la baixa natalitat i les característiques del nostre territori, tenim dèficit d'alumnes en les llars d'infants, i per tant a partir d'aquí es va creure posar una mesura per poder incentivar que vinguin més nanos a les llars d'infants, sobretot a la de l'Avern, i a partir d'aquí el que hem eliminat és les taxes d'existència i matrícula dels nanos que s'apuntin a les llars. Properament engegarem una campanya d'informació informació per poder, pues això, aconseguir que més alumnes s'apuntin a les llars de Subirats.
Bonificacions, entenc que hi ha xifres, o això en el període d'informació es diran?
Sí, al final el cost per l'Ajuntament suposarà uns 23.000 euros que deixarem d'ingressar, però que pensem que és bo incentivar-ho perquè hem de mirar a donar-li la volta, perquè bueno, tenim nosaltres un model de tres escoles i tres llars que hem de mantenir i això dona vida als pobles i, per tant, necessitem incentivar-ho d'alguna manera. És una mesura que, bueno, al final la Generalitat ja ha anat cobrint l'I3 i l'I2 i properament segurament acabarà cobrint l'I1, per tant, el que fem és avançar nos aquesta gratuïtat i assumir-ho des de l'Ajuntament.
Alcalde, ens queda un minut i mig. M'agradaria preguntar-li, m'ha comentat que de mandat tindríeu un 40% del programa complet. Per aquests dos últims anys, què caldria o què us agradaria tirar endavant abans d'acabar el mandat?
Bé, estem tancant el pressupost. Aquesta tarda tenim una reunió amb l'oposició per poder-lo explicar i la setmana que ve tenim les comissions informatives. Estem plantejant un nivell d'inversió bastant alt per l'any vinent. Bueno, això ho hem d'acabar de tancar perquè són esborranys i, per tant, no ho tinc tot aquí, però sí hi ha diferents inversions importants que volem afrontar. Com cada any estem renovant els parcs infantils del municipi, cada any reservem una part, la part de l'arranjament de camins, que també ho estem fent. Volem fer un vial, una vorera per arribar fins al bus, també a Casablanca, que també tenim una partida de la Diputació, una part de la Diputació, el 60% ens ho paga la Diputació. Tenim diferents projectes a tirar endavant que, si voleu, més concretament un cop estigui aprovat el pressupost, podem tornar i venir a explicar-ho.
Perfecte, alcalde, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda d'alcaldes d'avui divendres, dia 12 de desembre. Hem parlat amb Jaume Domènech, alcalde de Subirats. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
D'aquesta manera arribem pràcticament a les 10. Abans un parell de minuts de publicitat i de seguida el butlletí de notícies de les 10. Ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a partir de les 10:06, parlant amb els diferents portaveus dels quatre grups municipals d'Olèrdola que valoraran el pressupost municipal del 2026.